Bon dia, són les 6. Avui és divendres, dia 18 de gener.
En cap cas contemplem restriccions de caràcter domiciliari fins al mes de juny.
Doncs això, és el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. El govern diu que de moment no hem de patir, doncs, per la sequera en l'àmbit domèstic gràcies a les mesures que s'han adoptat fins ara. Com a mínim fins al juny, segons que ha volgut tranquil·litzar el conseller Baltasar, que també ha explicat que com a mesura de precaució i només aplicable en casos de sequera extrema s'ha acordat dur aigua d'Almeria i d'altres zones de la Mediterrània, cosa que en cap cas no passaria abans del mes d'abril. Missatge tranquil·litzador, doncs, el que ha volgut llançar el govern en aquest sentit. L'executiu també ha anunciat les últimes hores mesures per a l'adaptació, per millorar l'adaptació en el sistema d'ensenyament a casa nostra, en el cas dels nens que arriben i les nenes de fora. La Conselleria d'Educació vol impulsar el curs que ve a espais d'acollida, en què s'impartiran nocions bàsiques perquè els nens i els joves puguin seguir amb normalitat l'ensenyament. Entre aquests coneixements, doncs, la formació lingüística i sobre la realitat del nostre país. Un pla pilot que s'aplicarà en primer lloc a Vic i a Reus i que serà la comunitat educativa la qui decidirà quins nens i quines nenes han de ser objecte d'aquest procés d'adaptació. Avui en Plana Política tornarem a parlar de José Montilla, que ahir va dir a l'Oracle, al programa del Xavier Grasset, que no renuncia a tancar abans del mes d'agost un acord sobre el finançament amb el futur govern de l'Estat, tal com preveu l'Estatut. A Madrid, la direcció del PP, que continua havent-se de justificar per la decisió d'excloure Gallardón de les seves llistes, i a casa nostra parlarem de la visita d'Ibarretxe a Barcelona, que sembla que va satisfer els qui el van escoltar amb la seva proposta sobiranista, i on va dir coses com aquesta.
Y tenemos también un viejo dicho: la primera vez que alguien te engaña, la culpa es de él; la segunda vez que te engaña, la culpa es tuya.
De la plana internacional, nous plans per fer front a l'augurada crisi econòmica mundial i l'anunci també del president rus a Bulgària per tal de construir el gasoducte que abasteixi Europa de gas del seu país, de gas rus, sense que hagi de passar ni per Ucraïna ni per Bielorússia. Ara fa unes horetes s'ha donat el tret de sortida també al Festival de Cinema Independent per Antonomàsia, o perquè així ho volen els Estats Units i els seus organitzadors, el Sundance. I tenim també un enviat especial amb qui connectarem. Abans, però, repàs el més destacat en matèria esportiva.
El Barça recupera Leo Messi contra el Racing aquest diumenge. Avui es presenta el porter suplent, José Manuel Pinto, fitxat per 6 mesos amb opció de compra al Celta. A l'Espanyol, avui estaran pendents de la resolució del comitè de competició sobre les al·legacions presentades per l'expulsió de Luis García contra l'Atlètic, que posa en perill la seva presència al partit de Lliga de diumenge a Valladolid. A l'Open d'Austràlia de tennis, Rafa Nadal ha començat amb problemes el seu partit de setzens de final contra el francès Gilles Simon. Guillermo García López n'ha quedat eliminat. I polèmica derrota del Barça de bàsquet a la pista de Madrid per 82-79 en partit de la fase d'accés als top 16 de l'Eurolliga.
Previsió del temps per avui?
Aquest matí el cel estarà tapat al Pirineu i esperem pluja al nord de les comarques de Girona i de Lleida amb una cota de neu per sobre dels 2.300 metres. A la resta de Catalunya, núvols prims que provocaran ressol i les temperatures que pugen. De fet, les temperatures altes seran la sorpresa del cap de setmana. Farà sol i calor amb alguna boira a l'interior del país.
A prendre el solet, doncs. Calor com no sé si en fa ara o no, temperatures a aquesta hora, per exemple.
Ara mateix a Barcelona els termòmetres marquen 12 graus, a Tarragona 13, a Girona 9 i a Lleida 8. A Palma de Mallorca ara mateix 12 graus i a València 13.
Doncs sí que són força altes per aquesta hora, a les 6 i 4 minuts.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
Com us dèiem, el govern ens ha volgut tranquil·litzar pel que fa a la sequera. No hi haurà restriccions d'aigua de boca fins al mes de juny, encara que no plogui. Així ho ha afirmat el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. El conseller ha afegit que la possibilitat de portar aigua en vaixells a Catalunya només es veu com a últim recurs, i en cap cas això no es faria abans d'acabar el mes d'abril. Josep Almirall.
D'aquesta manera, Baltasar ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la població. El conseller Perú ha recordat que cal adoptar mesures d'estalvi per no agreujar més la situació.
En cap cas contemplem restriccions de caràcter domiciliari fins al mes de juny. És a dir, creiem que amb totes les mesures guanyem un temps important.
En última instància, el govern preveu portar aigua d'una dessaladora d'Almeria i d'altres punts a l'arc mediterrani. També engeguen mesures pal·liatives com ara la recuperació de pous i aqüífers. Tot plegat ha de portar 10 hectòmetres cúbics mensuals addicionals, gairebé la meitat del consum actual.
No cal dir que no hi hagi risc de manca de consum d'aigua de boca, no fa que no puguem deixar de prendre aquelles mesures que fins ara estem prenent de restricció, no restricció, però sí de control en la despesa d'aigua. A casa nostra, una altra d'aquelles mesures del govern que volen resoldre mancances. Reus i Vic tindran a partir del curs vinent espais d'acollida per alumnes immigrants. Es tracta d'uns espais que cediran als ajuntaments, on mestres i docents introduiran els alumnes a la llengua i a la realitat del nostre país. Els nouvinguts s'hi estaran un màxim d'un curs lectiu abans no se'ls assigni una plaça a l'escola. Marta Sánchez.
El conseller d'Educació, Ernest Maragall, assegura que es tracta d'una mesura d'integració.
No és un aïllament, al contrari, és la millor manera d'organitzar el contacte, la integració i la referència personalitzada de relació per cada un d'aquests alumnes. És evident que és una estada de caràcter temporal.
En canvi, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, creu que es tracta d'una mesura que dificultarà la integració d'aquests nouvinguts i cobrirà la porta a la formació de guetos. Aposten per invertir més en les aules d'acollida.
Doncs caldrà veure com funciona aquesta experiència pilot, segurament per fer un balanç definitiu de com funcionen aquests espais i aquestes aules d'acollida. De l'actualitat política estricta, hem de parlar del president de la Generalitat que hi va visitar l'Oracle, del Xavier Grasset. Malgrat que les eleccions legislatives del mes de març condicionen, com no pot ser d'altra manera, la formació que ocuparà a partir de març la Moncloa, José Montilla va donar a entendre ahir que el finançament de Catalunya no serà moneda de canvi. Per ell, es compliran els terminis, encara que es plantegin dificultats afegides. Eva Godàs.
La data fixada com a límit per pactar el nou finançament a l'Estatut és el 9 d'agost, de manera que després de les eleccions només quedaran 5 mesos per tancar aquests acords. Tot i això, Montilla creu que la fermesa des de Catalunya per aconseguir-los ha de ser la mateixa.
Certament que el període de temps que hi haurà les eleccions, la formació d'un nou govern, és un període de temps molt curt, fins al mes d'agost, però ho haurem d'intentar. Serà més fàcil o més difícil també en funció, evidentment, dels interlocutors que tenen, que depèn si hi ha un canvi d'interlocutors o no, no.
Montilla també va defensar i a Catalunya Ràdio la publicació de les balances fiscals per utilitzar-les durant aquesta negociació.
I un altre president que hi parlava a Barcelona era el basc. Juan José Ibarretxe considera que el rebuig del govern del PSOE al seu pla sobiranista té similituds amb la retallada de l'Estatut català que hi va haver al Congrés dels Diputats. I això que no estem gaire acostumats a que el Lehendakari parli de Catalunya. El president basc va fer ahir una conferència a Barcelona convidat per les tres plataformes sobiranistes, la Plataforma pel Dret a Decidir, Sobirania i Progrés i el Cercle d'Estudis Sobiranistes.
El Lehendakari va començar la conferència parlant en català. Després, acompanyat de la intervenció amb una presentació gràfica, va fer un repàs de la trajectòria de l'autogovern basc i va assegurar que lluitarà per portar el seu projecte sobiranista fins al final. L'única referència que va fer a Catalunya va ser aquesta.
Yo observo una cierta similitud en algunas cuestiones. El respeto a la propuesta aprobada por el 89% del Parlament. ¿Dónde quedó? Pues quedó entre estos dos compromisos. El que hizo el presidente Zapatero cuando dijo apoyaré la reforma del estatut que apruebe el Parlamento de Cataluña y otra donde se impone la vieja concepción y que queda terriblemente formulada en un mensaje brutalmente corrosivo cuando Alfonso Guerra decía aquello de nos hemos cepillado el estatuto.
Unes 900 persones van assistir a la convocatòria. Entre elles van poder veure l'expresident Pasqual Maragall i diversos diputats i dirigents de CiU i d'Esquerra.
El Lehendakari va aprofitar l'estada a Barcelona per trobar-se amb el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, però no va trobar temps per fer-ho amb el seu homòleg a Catalunya, José Montilla. La trobada amb Mas va servir per continuar avançant en el consens entre la Federació, Convergència i Unió, el PNB i BNG, per fer front comú a Madrid. I precisament a Madrid és on hem de situar la següent informació, perquè el president del PP, Mariano Rajoy, parla per primera vegada de la seva decisió d'excloure Ruiz Gallardón de les llistes electorals. Ahir va comparèixer per presentar el fitxatge estrella de la seva campanya, Manuel Pizarro, però la notícia va quedar eclipsada per l'afer Gallardón, i és que el president del PP diu que tant l'alcalde de Madrid com la presidenta de la comunitat, Esperanza Aguirre, faran més servei al partit si es queden on són. Anem a Madrid. Joan Rossinyol, bon dia.
Bon dia. Rajoy s'ha referit obertament per primer cop aquest dijous a la polèmica decisió de no comptar amb l'alcalde de Madrid per les llistes. Diu que ara el seu objectiu és guanyar les eleccions i que per això necessita que tant Alberto Ruiz Gallardón com Esperanza Aguirre continuïn allà on els han situat els ciutadans.
Para los ciudadanos de Madrid que los han elegido hace unos meses. Para mí y para el Partido Popular he tomado la mejor de las decisiones posibles. La mejor.
La polèmica entre Gallardón i Aguirre ha eclipsat la primera intervenció del número 2 del PP per Madrid, Manuel Pizarro. L'expresident d'Endesa ha assegurat que està molt tranquil respecte a Catalunya per com va actuar durant l'OPA de gas natural sobre l'elèctrica espanyola.
Me he preocupado de mejorar la calidad de vida de los catalanes mucho más que muchos de los que dicen que han hecho cosas por Cataluña. Porque he arreglado muchísimo del sector eléctrico de Cataluña, he metido el dinero que no se había metido nunca, dinero que viene de otras partes de España, ¿eh?
Pizarro, per cert, que ja s'ha afiliat al partit. En aquest escenari, el Partit Popular ha donat llum verda als números 1 de les candidatures per cada demarcació. El comitè electoral ha ratificat, per tant, també els noms que han arribat des de Catalunya. Dolors Nadal per Barcelona, Alicia Sánchez Camacho per Girona, Francesc Ricomà per Tarragona i José Ignacio Llorenç per Lleida.
Per cert, que Pizarro, a qui acabem d'escoltar, protagonitzarà avui el seu primer acte de partit a Carabanchel, acompanyat d'Esperanza Aguirre i d'Àngela Cebes.
I abans que comenci a desplegar les seves armes electorals, ja se l'ha començat a fiscalitzar. Ahir el president del Cercle d'Economia, José Manuel Lara, es va mostrar reticent a la idea que Pizarro acabi sent ministre d'Economia.
Hi ha una part positiva, que des de senyor ha fet molt bé la seva feina. Hi ha una part d'un gran interrogant, no és el mateix gestionar una empresa ni fer la guerra contra una OPA que gestionar l'economia d'un país. I també diria que és veritat que una vegada més pues, els interessos electorals estatals del PP han estat per sobre dels interessos electorals del PP a Catalunya.
Continuem en plan econòmica, però alhora aprofitem també per obrir la internacional, i és que de l'actualitat econòmica i internacional en destacarem les mesures de xoc contra la crisi mundial que el Banc Central Europeu i, d'altra banda, també la Reserva Federal Nord-Americana sembla que volen començar a aplicar. El BCE avisa que està preparat per tornar a pujar els tipus d'interès perquè es mantenen les tensions inflacionistes. Carlos Baraibar.
El BCE també reconeix en el seu butlletí mensual que hi ha risc d'estancament econòmic. En aquest context, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, Ben Bernanke, ha dit que als Estats Units no s'hi preveu una recessió, sinó una frenada del creixement. Per això s'ha mostrat partidari d'introduir un estímul fiscal a l'economia nord-americana perquè es recuperi del sotrac actual.
A Bulgària, el president rus Vladimir Putin, que és de visita oficial en aquest país on busca el suport per construir el gasoducte del sud que passaria pel seu territori, diu que si finalment es construeix incrementaria la dependència d'altra banda europea del gas rus.
El gasoducte tindria 900 quilòmetres, travessaria el Mar Negre i permetria que el gas rus, controlat pel gegant estatal Gazprom, arribés a la Unió Europea, evitant països com Ucraïna i Bielorússia. La UE tem que s'acabi construint el gasoducte perquè aniria en contra de la seva voluntat de diversificar les fonts de gas que rep Europa i encara la faria més dependent de Rússia. Durant el seu viatge, Putin també vol tancar un acord per construir una planta nuclear a Bulgària.
I ara us parlem de la crisi política que s'ha obert a Itàlia. Una crisi important en el govern. El primer ministre Romano Prodi ofereix el seu suport al dimitit ministre de Justícia Clemente Mastella, investigat per un afer de corrupció. Confia, segons diu, que podrà tornar a comptar amb ell en un futur pròxim. I és que sense els democristians de Mastella, el govern Prodi queda en minoria al Senat. Roma, Eduard Rubió.
Clemente Mastella ha tirat la tovallola perquè creu que hi ha una veritable persecució política contra ell. L'exministre de Justícia, que sovint ha posat en perill el govern per les seves divergències, aquest cop, però, s'ha rebel·lat contra la magistratura. Els jutges poden fer caure un govern, ha dit. Jo, en canvi, us asseguro que no he pres mai un euro.
Em reafirmo en la meva dignitat, en la meva honorabilitat, perquè no vull sentir-me dir que sóc de la casta.
Non voglio sentirmi uno della casta.
El líder centrista i la seva muller Sandra Lonardo, presidenta del Consell de la Regió de Nàpols, estan acusats, recordem, de corrupció per voler col·locar amb prepotència persones pròximes a ells en llocs neuràlgics en diferents institucions locals de la Campània. A propòsit de crisi política, l'exministre ha anunciat que serà fidel a la coalició de centre-esquerra, però donarà suport extern a l'executiu sense acceptar compromisos.
Gràcies, Eduard. Avui s'haurien d'adjudicar les obres del túnel del TGV que ha de travessar Barcelona des de Sants i fins a la Sagrera. Si Adif les adjudica finalment avui, doncs, les obres podrien començar, podrien, el mes d'abril.
Tot plegat serà possible si la justícia no té en compte els recursos que hi ha interposats contra el túnel, que podrien aturar el projecte de forma cautelar. Si se supera aquest escull, es començaria la construcció d'aquesta infraestructura, que tindria 5 quilòmetres de llarg i un pressupost de 246 milions d'euros, amb el primer punt visible a prop de la Sagrada Família, on s'hauria de construir una pantalla de contenció abans que hi passés la tuneladora. L'obra podria estar acabada el 2012.
Una infraestructura, la de la gran velocitat per Barcelona, que no ha portat els resultats esperats, en aquest cas a Tarragona.
Almenys així ho va dir l'alcalde de la ciutat ahir al programa Catalunya Nit de Catalunya Informació, quan va reconèixer que l'arribada de l'AVE no ha portat més turistes a la zona. Ara bé, on sí que s'ha notat l'arribada de l'alta velocitat és el comerç, els negocis i els viatges professionals.
I ara farem tres apunts de l'actualitat científica abans de parlar de cinema. Una d'aquelles notícies d'abast que han de beneficiar els qui més ho necessiten. La Universitat de Lleida ha creat un ratolí d'ordinador virtual que es controla amb el moviment del cap i de la cara. La idea de la càtedra Indra, Fundació Adeco, i té l'objectiu de facilitar l'entrada al mercat laboral de les persones amb discapacitats motrius. És un projecte que és pioner al món i que només necessita una càmera web i que es pot activar a través de la web de robòtica de la Universitat de Lleida. En l'àmbit científic també un altre destacat de pes de les últimes hores, i és que científics nord-americans han clonat un embrió humà fent servir la mateixa tècnica que es va utilitzar per crear l'ovella d'oli, segons que ha informat una revista científica que es diu Stem Cells.
L'equip d'investigadors assegura que l'objectiu no és crear éssers humans clònics, sinó teixits per transplantaments. D'altra banda, en aquest context, les autoritats de la Gran Bretanya han autoritzat la creació d'embrions híbrids per a finalitats mèdiques. Es tractaria de combinar ADN d'éssers humans i d'animals que, segons els científics, permetran avançar en el desenvolupament de teràpies per lluitar contra malalties fins ara incurables, com ara l'Alzheimer o el Parkinson. La decisió s'ha pres davant l'escassetat de donacions d'òvuls humans i ha de permetre disposar d'una font gairebé inesgotable de cèl·lules mare. Tot i que la decisió ha generat protestes, segons una enquesta, el 61% dels britànics hi està d'acord i només el 25% hi està en contra.
I ara anem cap a l'estat nord-americà de Utah. Allà hi ha començat el Festival de Cinema Independent Sundance i allà hi tenim l'enviat especial d'aquesta casa, Valentí San Juan. Valentí, bon dia.
Bon dia. Presentació més que potent la que ha tingut el Sundance 2008 amb una història divertidíssima, això sí, en aparença, però que creix de forma descomunal quan aporta els tocs d'una tragèdia molt més gore i despietada. A la direcció impecablement clàssica de Martin McDonagh, cal afegir-hi un Colin Farrell, un Ralph Fiennes, però sobretot un Brendan Gleeson espectaculars. I és que In Burgess ha estat a l'alçada d'una inauguració com la de Sundance, un punt en què, sens dubte, han coincidit crítica i públic. D'altra banda, l'organització del festival es cura en salut i no desvetlla la presència de cap dels convidats d'enguany. La vaga de guionistes americans fa que els Willis, McGregor, Malkovich o Penn de torn no hagin confirmat assistència i que, per tant, el públic s'haurà potser de conformar en veure els seus ídols a la gran pantalla de Sundance. Per demà, però, el que sí que està confirmat serà segur el Transiberian de Filmax i Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo.
Que farem salat avui, passant dos minuts d'un quart de set del matí. Volem repassar aquesta hora el més destacat de les últimes. Jaume Brufau, bon dia.
Bon dia.
De moment, no hi haurà restriccions d'aigua.
En aquest missatge tranquil·litzador, el govern diu que, tot i que no plogui, no s'aplicarien mesures especials fins a partir del juny. En cas de sequera extrema, sí que es preveu portar aigua des d'Almeria i d'altres zones de la Mediterrània.
Millores en l'ensenyament per als alumnes immigrants.
A partir del curs vinent, Reus i Vic tindran espais d'acollida que cediran als ajuntaments on els mestres i els docents introduiran els infants a la llengua i la realitat catalanes. El sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, creu que es tracta d'una mesura de discriminació que obrirà la porta a la formació de guetos.
I atenció al toc d'atenció del Banc Central Europeu.
Avisa que està preparat per tornar a pujar els tipus d'interès perquè es mantenen les tensions inflacionistes i reconeix que hi ha risc d'estancament econòmic. Des de la Reserva Federal dels Estats Units s'apunta que no es preveu una recessió, sinó una frenada de creixement.
Doncs ara volem saber quina és la situació a carreteres i autopistes. Obrim l'àrea de servei amb la connexió de cada dia. Gràcies, Jaume, i fins després.
Fins ara.
Amb el Reial Automòbil Club de Catalunya saludem l'Alan Cabanyes. Alan, bon dia.
Bon dia, Rita.
Com ho tenim?
Doncs de moment molt tranquil. Únicament hem de destacar que, segons el Servei Català de Trànsit, encara són necessàries les cadenes a l'hora de circular per la C28 per passar el port de la Bonaigua, en concret entre la corba de Tullón i el refugi d'Aras. A la resta de la xarxa viària catalana, el trànsit sí que va en augment en alguns punts, però de moment no arriba a aturar-se. És tot des de RAC. Bon dia.
Bon dia i gràcies a l'any. Ja que parlem de trànsit, deixeu-nos dir que la Generalitat preveu posar en funcionament a principis de l'estiu el desdoblament de la comarcal 14 entre Reus, el Baix Camp i el Cuber a l'Alt. Segons el govern, aquesta nova autovia, que és un dels principals accessos al litoral per als vehicles que venen de l'interior per la Nacional 240, ha de millorar la seguretat viària en aquest tram. I ara volem parlar del temps. Volem saber quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores, que sembla que anuncia un estiuet de Sant Martí en el que hauria de ser la setmana més freda de l'any, que és la setmana dels barbuts. Francesc Mauri.
La tendència per aquest divendres és que de moment ara al matí estigui tapat el Pirineu amb pluja moderada al sector lleidatà, feble al gironí, cota de neu 2.300 metres. I a la resta de Catalunya, núvols, molts d'ells prims, permetent ressol, i a la tarda, doncs, més sol perquè la pertorbació s'allunya. Pugen clarament les temperatures a partir d'avui. I demà i demà passat el sol protagonista, màximes també protagonistes i mínimes, totes elles molt suaus, de 18 a 22, 23 graus gran part de les màximes, mentre que també s'esperen boires. A punts fondos de l'interior es poden imposar al matí de dissabte, però fins al migdia. diumenge podrien ser més persistents i llavors parlaríem de més fred en aquestes zones.
Gràcies, Francesc. Temperatures a aquesta hora, per exemple, a Cabrils, a la comarca del Maresme, tenen 10 graus. A la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, un de positiu, 11 de positius a Roses, al Baix Empordà, i 13 a Riudoms, al Baix Camp. Un quart i cinc en punt, de 7 del matí, hi ha més informacions. El pastisser de Torroella de Montgrí, imputat pel cas de la intoxicació de coques, reconeix que van fer la crema fora de l'obrador.
Josep Gusó diu que ho van fer perquè hi havia molta feina i que van ser els treballadors de la pastisseria els que van decidir fer la crema fora de l'obrador.
Les instruccions per fer la coca, l'elaboració de la coca, les dona vostè als treballadors o els treballadors a vostè?
No, ells són autònoms. No tinc pas per què donar-los.
Vostè no dona instruccions?
No.
Tot i que l'endemà es va assabentar de la intoxicació, no va ser fins que el regidor de Sanitat els va alertar del que havia passat que van retirar les coques.
Ryanair establirà una base operativa a l'aeroport de Reus.
Això suposarà entre 15 i 20 destinacions d'aquesta companyia des d'aquest aeroport, des del sud del país, i entre 60 i 90 trajectes a la setmana. Ho confirmava ahir el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, que va explicar que només falta firmar el contracte. Ryanair estima que amb aquesta operació podria obtenir uns 13 milions d'euros per un acord de 5 anys.
La vaga de serveis funeraris a Girona continua avui pel desacord entre la patronal i els sindicats.
Segons Xavier Vives, de Comissions Obreres, la patronal no va acceptar cap de les dues propostes que va fer la mediació de treball, tot i que els sindicats estaven disposats a acceptar-ne una. Vives l'explicava a Catalunya Ràdio.
La proposta que nosaltres acceptàvem, que havia fet el departament, era marcar un calendari de seguiment de la negociació amb un mediador fins al mes de juliol, a aplicació de les jornades laborals i disponibilitats, que vam estar a punt d'arribar a un acord el dimarts, tant per les empreses grans com per les petites, i les convocatòries.
Ahir els piquets van provocar aldarulls enmig d'alguns funerals a Banyoles i es va haver de demanar protecció policial.
I la Nissan no presentarà l'expedient de regulació d'ocupació fins al mes de febrer?
L'empresa, que ja va anunciar que hauria d'acomiadar 450 treballadors, presentarà aquest ERO un cop sàpiga quants s'han d'acollir al pla de baixes incentivades i el termini per acollir-s'hi s'acaba el dia 8 de febrer. Aquesta opció, segons la direcció, és la més atractiva pels treballadors més joves, que són els que acumulen més absentisme laboral. A més, assegura que no es faran prejubilacions. Nissan diu que ha de tancar la planta de Barcelona per poder-se ajustar a les necessitats de producció.
Hola, quin descompte més maco que portes.
Gràcies. Oi que em queda bé aquest descompte?
Genial, però es porten tan curts els descomptes?
Ui, aquesta temporada sí. I combinen genial amb qualsevol descompte.
Ai, jo em vull emprovar un descompte com aquest.
Ara, amb Caixa Catalunya, es porten els descomptes. Perquè si tens domiciliada la nòmina a Caixa Catalunya, tens un descompte del 3% en les compres de moda. Més solucions per tu. Caixa Catalunya.
El dissabte és dia de relaxar-se, de divertir-se, de llegir. És dia de sofà i pel·lícules, de bons esmorzars, de cuidar-se. El dissabte és dia de La Vanguardia. Per tan sols un euro cada dissabte amb La Vanguardia, el suplement és d'estils de vida. I ara, el nou TV Mania, més gran, amb més seccions. Només els dissabtes amb La Vanguardia.
Minuts per dos quarts de set del matí, repàs als diaris. Comencem mirant la portada del Periòdico de Catalunya, que avui publica un sondeig elaborat per l'empresa Jasop, i on es diu que a les eleccions del dia 9 de març a Catalunya la victòria seria per al PSC. Hauria de ser una victòria còmoda, segons aquest sondeig, això sí, amb un PP a l'alça.
Diu el diari també que la participació pot caure fins al 60%, que seria la més baixa en unes legislatives, i afegeix que Duran i Lleida rep la millor puntuació i és considerat el més influent a Madrid. Atorga al PSC el 39% dels vots i el 20% mig a Convergència i Unió. Un resultat, si fa o no fa, com els de les anteriors generals. El PP pujaria gairebé un 2%, amb poc més del 17% dels vots. Esquerra aconseguiria un 12% dels sufragis i, per tant, baixaria gairebé 4 punts, la caiguda més forta de les 5 formacions amb representació. Finalment, Iniciativa perdria mig punt i es quedaria amb el 5,3% dels vots. D'altra banda, el diari diu que DIF ja està inspeccionant sota la presó model pel túnel d'alta velocitat, mentre que reconeixen que no han fet el mateix encara amb el tram de la Sagrada Família.
A l'avui el destacat de la portada és que Vic i Reus acolliran nens immigrants fora de l'escola.
Un programa pilot que oferirà als nens de forma temporal i com a màxim un curs formació lingüística i sobre l'entorn abans d'escolaritzar-los als centres. Diuen també que el govern promet que no apujarà l'aigua tot i la sequera. I finalment, foto per la visita d'Ibarretxe a Barcelona, de qui diu que il·lusiona amb la seva proposta sobiranista.
A La Vanguardia diuen que Rajoy va vetar Gallardón a les llistes perquè pensava que el seu objectiu, el de Gallardón, era ser el seu substitut.
La Casa Blanca i la DEF llancen un pla anticrisi. Aquest és un altre destacat de la portada. Diuen que cau la banda que extorquia empresaris catalans fent-se passar per a Terres i afegeix que arriba al límit de velocitat a l'esquí amb l'arribada del radar.
I acabarem al País i al Mundo.
El Mundo diu que Rajoy presenta Pizarro com l'home clau al seu futur govern. Diuen també que científics nord-americans anuncien que han clonat cèl·lules humanes adultes i parlen d'una exposició que mostra tot allò que llancen els camps de futbol als radicals. Al País podem llegir que el cas Gallardón i la guerra de les llistes causen hostilitats al PP i afegeixen com a curiositat que informes de la CIA de l'any 74 confirmen els plans nuclears de Franco que somiava amb tenir la bomba atòmica.
Només li hagués faltat la bomba atòmica. A la premsa comarcal anem primer cap a Ponent, on el Segre diu que la Universitat de Lleida inventa un sistema per utilitzar l'ordinador només amb moviment del cap.
També llegim que l'antiga Nacional 2 es consolida com una avinguda de botigues i d'oficines.
A les comarques de Girona, el Punt obre portada explicant que el risc de restriccions d'aigua per a ús domèstic s'allunya fins al mes de juny.
I també diu que la casa natal de Talia Figueres quedarà buida aquest any i que la vaga de les funeràries continua. Sobre aquesta notícia, el diari de Girona destaca que la policia vigila els enterraments per evitar l'acció dels piquets. El titular principal del diari, però, és que la població estrangera arriba al 18,8% i que en 11 pobles supera ja el 30%.
I acabarem a la premsa de Tarragona.
Amb qüestions relacionades amb l'alimentació, el diari de Tarragona, que diu que la sardina i el seitó s'esfumen dels mercats de Tarragona i que el sector del pa adverteix que l'escalada de preus continuarà aquest any. El Punt diu que Educació també posarà a prova a Reus les escoles només per a immigrants.
Ara un parell de minuts per parlar d'esports. Jaume Boix, bon dia.
Bon dia, Rita.
I com és habitual aquests dies, i a més em consta que al Jaume li agrada, resum del que ha passat a l'Open d'Austràlia de tennis.
Ara mateix està jugant Rafael Nadal contra el francès Gilles Simon per una plaça als vuitens de final. El marcador actual és de 5 jocs a 4, favorable a Simon, primer set del partit. Nadal ha salvat ja 3 punts de set que ha tingut el francès. Ara està servint per empatar a 5. Ja s'han classificat els russos Nikolai Davidenko i Mikhail Yuzhny i també el francès Jo-Wilfried Tsonga, que s'ha imposat a Guillermo García López en 3 sets per a 6-3, 6-4 i 6-2. Al torneig femení ja són les vuitens de final. Justine Henin, la campiona que defensa el títol, Jelena Jankovic i Serena Williams.
En futbol tornem a ser a les portes d'un altre cap de setmana intens amb la primera jornada de la segona volta de la Lliga.
El cap de setmana comença amb la presentació de José Manuel Pinto com a nou porter suplent del Barça. Arriba procedent del Celta amb un contracte per 6 mesos i opció de compra. A més, a l'equip, l'anunci esperat de la tornada de Leo Messi després de la lesió muscular que es va fer a València fa un mes. Messi podria ser titular diumenge contra el Racing. Xavi Hernández, un dels capitans de l'equip, entrevistat al programa de Catalunya Ràdio Els millors anys de la nostra vida, reconeix que perdre amb el Madrid els va fer mal, però creu que l'equip ha reaccionat bé.
Home, va fer mal, està clar, sempre. Una derrota amb el Madrid fa molt mal, i més, doncs, que ens podíem haver acostat en la Lliga, no? O estaríem a un punt, però en fi, ara ja està, això s'ha de tirar endavant. Creiem que podem recuperar aquesta diferència, que creiem que també és important, hem de ser realistes, però bé, també creiem que el Madrid doncs pot punxar qualsevol partit i hem d'estar nosaltres preparats per no perdre cap punt més, i penso que estem en una línia, tornem a estar en una línia positiva.
L'Espanyol jugarà diumenge a Valladolid. El club està pendent avui de la decisió del comitè de competició sobre les al·legacions presentades per l'expulsió de Luis García, expulsat dimecres passat al partit de Copa contra l'Atlètic. I en bàsquet, derrota polèmica del Barça a Madrid, en partit de l'Eurolliga, va perdre de 3 punts, 82-79, amb un final polèmic per culpa dels àrbitres.
Doncs en parlarem més d'aquí a mitja horeta. Gràcies, Jaume. Fins després.
Fins ara.
I diumenge, a l'Earl Court de Londres, es concedeixen un dels premis més prestigiosos de la música, els Brit Awards, els Grammy anglesos. Podríem dir, en conseqüència, els més europeus i mediàtics dels que podem trobar. Alicia Keys és candidata a la millor artista internacional femenina, Foo Fighters i Kings of Leon, el millor grup internacional i el millor àlbum internacional. Ara sentim Keys, que amb el disc As I Am ja ha guanyat 9 Grammys i ha entrat al número 1 en la llista general d'àlbums de la Billboard. Això és Superwoman. Bon dia, són en punt 2:15. I avui és divendres, dia 18 de gener del 2008.
En cap cas contemplem restriccions de caràcter domiciliari fins al mes de juny.
Doncs això és el que ha volgut deixar molt clar el govern de Catalunya, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. El govern diu que de moment no hem de patir doncs, per a la sequera en l'àmbit domèstic, gràcies a les mesures adoptades fins ara. Evidentment, no podem abaixar la guàrdia. Com a mínim fins al mes de juny, segons ha volgut tranquil·litzar Baltasar, també ha explicat que com a mesura de precaució i només aplicable en casos de sequera extrema, s'ha acordat dur aigua d'Almeria i d'altres zones de la Mediterrània, cosa que en cap cas no passarà abans del mes d'abril. Missatge, doncs, tranquil·litzador, que ha volgut llançar el govern en aquest sentit. Un executiu que també ha anunciat mesures per millorar l'adaptació al sistema d'ensenyament del país en els cas dels nens i les nenes que ens arriben de fora. La Conselleria d'Educació vol engegar el curs Espais d'Acollida, en què s'impartiran nocions bàsiques perquè els nens i els joves puguin seguir amb normalitat l'ensenyament. Entre aquests coneixements, doncs, la formació lingüística, com no pot ser d'altra manera si és que han d'entendre què se'ls ensenyarà a partir del següent curs, i sobretot la realitat del país on viuen. El pla pilot s'aplicarà en primer lloc a Vic i arreu. Serà la comunitat educativa qui decideixi quins nens i quines nenes han de ser objecte d'aquests plans d'adaptació. Avui en la plana política estricta tornarem a parlar de José Montilla, que ahir va dir a l'oracle del Xavier Grasset que no renuncia a tancar abans de l'agost un acord de finançament, com ja preveu d'altra banda l'Estatut de Catalunya. A Madrid, la direcció del PP, que continua havent-se de justificar per la decisió d'excloure Gallardón de les llistes, i a casa nostra un Lendakari Barretxe, a qui sentirem en aquest bloc informatiu deixant-se escoltar i satisfent els qui van anar a sentir-lo a l'Auditori AXA de l'Illa Diagonal amb la seva proposta sobiranista. De la plana internacional, nous plans per fer front a la temuda crisi econòmica mundial i anunci del president rus a Bulgària per construir el gasoducte que abasteixi Europa de gas rus, sense que hagi de passar, això sí, per Ucraïna i per Bielorússia. Fa unes horetes s'ha donat el dret de sortir del Sundance, un dels festivals de cinema més mediàtics del planeta, però també hi ha realitats esportives que ara volem repassar en forma de titulars.
El Barça recupera Leo Messi contra el Racing aquest diumenge i avui presenten el porter suplent José Manuel Pinto, fitxat per 6 mesos amb opció de compra al Celta. A l'Espanyol, avui el comitè de competició s'ha de pronunciar sobre les al·legacions presentades per l'expulsió de Luis García, perilla la seva presència diumenge al partit contra el Valladolid. A l'Open d'Austràlia de tennis, Rafael Nadal ha començat amb problemes al seu partit de 700 de final contra Gilles Simon. Guillermo García López n'ha quedat eliminat. I en bàsquet, polèmica derrota del Barça a la pista del Madrid per 82-79 en partit de la fase d'accés al top 16 de l'Eurolliga.
I la previsió meteorològica, que sembla que ens ha d'anunciar una pujada important de les temperatures.
De cara al cap de setmana. De moment, aquest matí el cel estarà tapat al Pirineu i esperem pluja al nord de les comarques de Girona i de Lleida, amb una cota de neu per sobre dels 2.300 metres. Aquest matí, la resta de Catalunya, núvols prims que provocaran ressol i temperatures que pugen. Com dèiem, les temperatures altes seran la sorpresa del cap de setmana. Farà sol i calor, amb alguna boira a l'interior del país.
Doncs 2:15:07 del matí.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
L'hem sentit a la portada d'aquest informatiu, ara el tornarem a escoltar. El subministrament domèstic d'aigua està garantit fins al mes de juny sense restriccions, ho va dir ahir el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, que també va afegir que la possibilitat de portar aigua a Barcelona amb vaixell cisterna es planteja només com a cas extrem i mai abans del mes d'abril, de finals del mes d'abril. Josep Almirall.
El govern ja està treballant en les infraestructures que calen per connectar els vaixells que arribin a la port de Barcelona amb la xarxa de subministrament o amb la planta potabilitzadora. Tot i això, pel conseller, aquesta serà l'última mesura a aplicar.
Els preparatius per la possibilitat de dur aigua amb vaixells estan fets, però també volem dir una altra cosa. L'entrada d'en funcionament del transport d'aigua amb vaixells és pràcticament el darrer recurs, darrer, no en el sentit que no en tinguem més, sinó darrer en la seva entrada.
De moment hi ha un acord per portar aigua d'una desaladora d'Almeria i es negocia amb altres punts a l'arc mediterrani per fer arribar, també per via marítima, aigua des del Camp de Tarragona o del riu Roine. Medi Ambient també ha engegat mesures pal·liatives com ara la reutilització de pous i aqüífers o reduir l'aigua per a l'ús agrari. Pel que fa a la construcció de plantes desalinitzadores, n'hi ha prevista una altra al Maresme.
I a partir del curs vinent, Reus i Vic tindran centres d'acollida per als alumnes immigrants. Seran espais que cediran als ajuntaments d'aquestes ciutats i on els mestres i els docents han d'introduir els alumnes en la llengua i en la realitat catalanes. Els nouvinguts hi estaran un màxim d'un any abans no se'ls assigni una plaça a l'escola. Marta Sánchez.
El conseller d'Educació, Ernest Maragall, assegura que es tracta d'una prova pilot que busca la integració dels nouvinguts.
No és un aïllament, al contrari. És la millor manera d'organitzar el contacte, la integració i la referència personalitzada de relació per cada un d'aquests alumnes. És evident que és una estada de caràcter temporal.
No ho veuen de la mateixa manera des de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, que creu que la mesura dificultarà la integració i obrirà la porta a la formació de guetos. Aposten per invertir més en les aules d'acollida.
I ara us parlem del president de la Generalitat, José Montilla, que reivindica la publicació de les balances fiscals per tal d'utilitzar-les en la negociació del nou finançament de Catalunya. Montilla va dir ahir al programa L'Oracle del Xavier Grasset aquí a Catalunya Ràdio.
Jo crec que és un element que seria interessant tenir-lo per la negociació, però això no ens solucionarà la negociació ni ens donarà necessàriament més arguments, donaríem més transparència, això sí.
O una negociació que hauria de començar com abans, de fet suposem que com a molt d'hora després d'aquestes eleccions del 9 de març amb el nou executiu el govern de l'Estat, i que haurien de cloure's, això espera Montilla i no vol que sigui aquesta moneda de canvi, abans del mes d'agost, que és el termini que estableix l'Estatut de Catalunya. El president de la Generalitat també s'ha mostrat convençut que les eleccions del març i els resultats que en surtin no han de ser obstacle insalvable, doncs, per pactar aquest finançament. El president del Partit Popular, Mariano Rajoy, a Madrid, diu que Alberto Ruiz Gallardón i Esperanza Aguirre faran més servei al partit si es queden on estan els seus càrrecs actuals, un com a alcalde de la capital espanyola i l'altre com a presidenta de la comunitat autònoma. Ho va dir ahir per defensar-se de l'allau de crítiques que ha rebut de dins i fora del seu partit per la decisió de deixar fora de les llistes a les generals l'alcalde de la capital. Madrid, Joan Rossinyol, bon dia.
Bon dia. Rajoy s'ha referit obertament per primer cop aquest dijous a la polèmica decisió de no comptar amb l'alcalde de Madrid per les llistes. Diu que ara el seu objectiu és guanyar les eleccions i que per això necessita que tant Alberto Ruiz Gallardón com Esperanza Aguirre continuïn allà on els han situat els ciutadans.
Para los ciudadanos de Madrid que los han elegido hace unos meses, para mí y para el Partido Popular he tomado la mejor de las decisiones posibles, la mejor.
La polèmica entre Gallardón i Aguirre ha eclipsat la primera intervenció del número 2 del PP per Madrid, Manuel Pizarro. L'expresident d'Endesa ha assegurat que està molt tranquil respecte a Catalunya per com va actuar durant l'OPA de gas natural sobre l'elèctrica espanyola.
Me he preocupado de mejorar la calidad de vida de los catalanes mucho más que muchos de los que dicen que han hecho cosas por Cataluña. Porque he arreglado muchísimo del sector eléctrico de Cataluña, he metido el dinero que no se había metido nunca, dinero que viene de otras partes de España,
Pizarro, per cert, que ja s'ha afiliat al partit. En aquest escenari, el Partit Popular ha donat llum verda als números 1 de les candidatures per cada demarcació. El comitè electoral ha ratificat, per tant, també els noms que han arribat des de Catalunya. Dolors Nadal per Barcelona, Alicia Sánchez Camacho per Girona, Francesc Ricomà per Tarragona i José Ignacio Llorenç per Lleida.
Doncs de Madrid tornem a casa nostra, perquè ahir Barcelona va ser escenari d'una conferència d'un president d'un altre país, d'una altra comunitat autònoma en aquest cas, l'endecari Juan José Ibarretxe, que va dir ahir a Barcelona que la retallada de l'Estatut català és comparable al rebuig que va tenir el seu pla sobiranista a Madrid. Eva Godàs.
L'única referència explícita que va fer a Catalunya va ser aquesta.
Yo observo una cierta similitud en algunas cuestiones. El respeto a la propuesta aprobada por el 89% del Parlamento. ¿Dónde quedó? Pues quedó entre estos dos compromisos. El que hizo el presidente Zapatero cuando dijo apoyaré la reforma del estatut que apruebe el Parlamento de Cataluña. Y otra donde se impone la vieja concepción y que queda terriblemente formulada en un mensaje brutalmente corrosivo. Cuando Alfonso Guerra decía aquello de nos hemos cepillado el estatuto.
Unes 900 persones van acudir a la conferència organitzada per tres entitats independentistes catalanes. Entre el públic hi havia l'expresident Pasqual Maragall i diversos diputats i dirigents de CiU i d'Esquerra.
Un lendecari que va aprofitar la seva visita a Barcelona per trobar-se amb el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, a la seu d'aquesta formació a la capital catalana, però que no va trobar-se amb el seu homòleg a Catalunya, José Montilla. La trobada amb Mas va servir per continuar avançant en el consens entre la Federació, el PNB i el BNG de cara a les pròximes eleccions generals a l'Estat. Obrim plana econòmica perquè el Banc Central Europeu avisa que està preparat per tornar a pujar els tipus d'interès perquè es mantenen les tensions inflacionistes. Carlos Baraibar.
El BCE també reconeix en el seu butlletí mensual que hi ha risc d'estancament econòmic. En aquest context, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, Ben Bernanke, ha dit que aquest país no es preveu una recessió, però sí una frenada del creixement. Per això s'ha mostrat partidari d'introduir un estímul fiscal a l'economia nord-americana perquè es recuperi del sotrac actual.
Encara a casa nostra, últim dia de Fira Bread and Butter, amb l'esperança d'arribar a la xifra rècord de 100.000 visitants. El primer dia ja es va obtenir la xifra rècord, en aquest cas, de 33.000 visitants.
De moment, el volum dels visitants és més gran que en l'edició de l'estiu, que habitualment és més potent. Fira de Barcelona ha volgut destacar que els estrangers que venen al certamen ja representen un 67% del total dels visitants i que aquesta edició deixarà uns 100 milions d'euros a la ciutat. De cara a pròximes edicions, els organitzadors negocien amb l'Ajuntament per tal de poder aprofitar tota l'avinguda de Maria Cristina, i no només fins a les torres com ara, per fer-hi muntatges a l'aire lliure.
I deixeu-me fer dos apunts més de la plana internacional. D'una banda, que el president rus Vladimir Putin, que és de visita a Bulgària, on busca el suport d'aquest país per tal de construir el famós gasoducte que ha d'abastir Europa de gas rus, que passaria pel seu territori finalment, que incrementaria la dependència europea de gas, sembla que ja té gairebé el vistiplau, un gasoducte de 900 quilòmetres i que travessaria el Mar Negre de camí cap a Europa i que permetria que aquest gas controlat pel gegant estatal Gazprom arribés a la Unió Europea. I de l'altra, per parlar un dia més, malauradament, de dos dies d'ofensiva interrompuda contra la franja de Gaza per part del govern d'Israel, doncs dos dies després el ministre de Defensa hebreu, el laborista Ehud Barak, ha imposat el bloqueig sobre la franja tant de mercaderies com de persones. A banda d'això, els atacs no s'han aturat. Ahir, almenys 7 palestins més, dos d'ells civils, van perdre la vida en un atac israelí. Moment de fer un cop d'ull a aquesta hora a la premsa del món. Josep Almirall, bon dia de nou.
Bon dia.
Encetem aquest recull internacional de premsa als Estats Units, on el Wall Street Journal informa que el cap de la Reserva Federal nord-americana, Ben Bernanke, és favorable que l'administració Bush apliqui ràpidament estímuls fiscals per lluitar contra la recessió econòmica. L'edició nord-americana del Financial Times coincideix també a destacar aquesta notícia i titula Bush i Bernanke aposten per adoptar estímuls fiscals.
A França, Le Monde també es fixa en la política econòmica als Estats Units i titula El president de la Reserva Federal vol tranquil·litzar sobre l'estat de l'economia nord-americana. Un altre diari parisenc, Le Figaro, i en clau econòmica francesa, diu que després de la reforma laboral, el president Sarkozy ha convocat els actors socials per discutir el futur del sistema de protecció social francès.
A Corea del Sud, el Korea Times revela que l'economia submergida en aquell país arriba al 30% del PIB i que la gran empresa demana a l'administració mesures per lluitar-hi, com ara la reducció d'impostos al procés de producció. Segons aquest rotatiu, l'economia submergida a Hong Kong supera el 16% del producte interior brut, a la Xina el 15% i al Japó el 10%.
A Kenya, on continuen els aldarulls i enfrontaments entre les forces lleials al president i els manifestants opositors, el Daily Nation titula 10 morts més enmig del caos. Sobre el conflicte israeliano-palestí, a Israel, el Jerusalem Post destaca que el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, considera la possibilitat de renunciar al càrrec si l'exèrcit israelià continua intervenint a Cisjordània i Gaza. L'àrab Middle East Times titula sobre aquesta informació que les incursions militars israelianes fan trontollar Abbas.
I la premsa italiana centrada també en la dimissió del fins ahir ministre de Justícia, Clemente Mastella. El Corriere della Sera diu que la dimissió deixa el primer ministre Prodi en una situació d'interinitat, però que ha expressat també la seva solidaritat plena amb Mastella. Els diaris italians informen de la Universitat de Roma, que ha inaugurat l'any acadèmic sense el papa, amb molta vigilància policial i sense incidents, i la República titula que el rector de la universitat ha anunciat que hi tornarà a convidar Benet XVI. Ahir vam fer al·lusió a la camisa blanquiblava del Joan Garcia i vam parlar de l'Espanyol, que havia quedat eliminat de la Copa del Rei de futbol.
Sí.
Avui puc fer al·lusió a la combinació verd i negre del teu look.
Pots fer al·lusió a la combinació que vulguis.
Penyística badalonina, suposo que d'origen.
Ah, és veritat, mira, camisa verda...
Verd i negre vas avui, Joan Garcia.
Home, doncs sí, mira, escolta, a Badalona ens agrada anar de verd i negre. En part són els colors de la ciutat, perquè són els colors de la penya. A més, estem molt contents, perquè estarem a la Copa del Rei, caps de sèrie, per cert, i bueno, hem tingut algun ensopegar últimament, però que coi, escolta,
però no
a Badalona,
res, no
a Badalona es fa el millor bàsquet
del món,
la Lliga ACB, segur que sí, un bàsquet ràpid, de contraatac, sempre s'ha fet així, ens agrada, i escolta, un dia et convidaré. Va,
a veure si és veritat, a veure si és veritat.
Que et farem de la penya, tu.
Jo ja ho soc, si tu ho ets, jo ja ho soc,
sí?
Joan, sí, home, sí.
Molt bé.
Què fareu avui al Matí de Catalunya Ràdio?
Avui ens visitarà en Joan Isaac, el cantautor, que ha presentat un nou treball, La vida al sol. Després, amb en Josep Maria Espinar sempre li plantegem una frase per comentar, i la que li volem fer comentar és una frase que segurament molts que ens escoltin a aquesta hora diran, doncs mira, qui la va pronunciar, que va ser el doctor Valentí Fuster, té raó, o no, que amb això
a
està
veure,
la gràcia de la frase, no?
La frase.
El matí és quan el cervell funciona millor.
Ai.
Jo trobo que sí.
Jo et diria que sí. Quan... El que passa és que jo sé també que hi ha gent que funciona molt millor la nit.
Sí, però saps què passa? Almenys quan te'n vas a dormir, a vegades tens el cap molt espès, estàs molt cansat, li dones voltes un problema, no et ve la solució, i a vegades al matí et lleves i escolta, en aquell mateix moment dius, però si és això.
Doncs jo és al revés, jo és quan em poso el llit a dormir, quan em comencen a venir les coses clares.
És quan dormo que hi veig clar,
sí, senyor.
Que deia aquell.
Sí, senyor. Sí,
molt
senyor.
Bé.
Què més?
I acabarem amb un clàssic de la setmana, esperat per bona part de la nostra audiència, que és la discoteca ideal de l'Obert Puig. Avui ens presenta Cançons d'amor. En espanyol, ell diu, amb el punt just de sucre. Jo diria que potser algunes, això del punt just de sucre, potser massa ensucrades i tot.
Hi haurien de posar sacarina, no?
Mira, ens en presentarà 8, però jo per tu te n'he triat 3.
Ai.
Que sé que són de les teves.
Va.
L'Armando Manzanero, Esta tarde vi llover.
Home, i tant.
José Luis Perales.
Oi,
no. ¿Y cómo es él?
No, Perales no.
Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor.
Va, Joan, tira avall, que hem de parlar de més coses.
Apa,
gràcies i bon dia. Avui a les 12, els problemes domèstics del Manuel Fuentes, i serà Lluís Omar. Havent dinat a les 3 amb el Xavi Graset una altra vegada, han convidat el president de Convergència i Unió, Artur Mas. Una entrevista ben diferent serà la del Cafè de la República. Joan Barril, a les 9 del vespre, conversarà amb Joan Pera. I a Catalunya Informació, el portaveu de CiU al Parlament, Oriol Pujol, passarà pel Catalunya Nit del Lluís Urpí cap a 12:15 de la nit. Ara volem repassar el més destacat de l'actualitat amb el Jaume Brufau. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Per començar dient que s'ha de potenciar l'estalvi d'aigua i així no hi haurà restriccions.
Des del govern expliquen que tot i que no plogui, no s'aplicarien mesures especials fins a partir del juny. En cas que hi hagi sequera extrema, sí que es preveu portar aigua des d'una dessaladora d'Almeria o d'altres punts de la Mediterrània.
Millores en l'ensenyament per als alumnes immigrats.
A partir del curs vinent, Reus i Vic disposaran d'espais d'acollida que cediran als ajuntaments, on mestres i docents introduiran els infants a la llengua i realitat catalanes. Des de l'USTEC, que és el sindicat majoritari a l'ensenyament, creuen que això és una mesura de discriminació i que pot obrir la porta a la formació de guetos.
Els ramaders diuen que les ajudes de la Generalitat són insuficients.
El sector demana, entre d'altres punts, que la línia de crèdits que el govern ha posat en marxa tingui interès zero. No descarten convocar més mobilitzacions perquè afirmen que han començat aquest any pitjor que com van acabar el passat.
Que segurament ja no hauria de ser cap any del 2. Gràcies, Jaume. Fins la pròxima.
Bon dia.
Ara nova àrea de servei al Catalunya Matí per actualitzar dades pel que fa a la mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com ho tenim?
Bé, doncs de moment no es coneixen incidències. En canvi, sí que ja hi ha aturades a l'inici de la C58 de sortida i a la zona de Ripollet, direcció cap a Terrassa. A Badia, aturades puntuals, sentit cap al sud. A la 2, força trànsit, podem veure a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, fins i tot Lentitud, sentit cap a Barcelona, l'autopista al Garraf, densa, a la zona de Sant Boi hi ha bosses també de Lentitud. Recordar que és obligatori portar cadenes per passar el port de la Bonaigua, i pel que fa a Barcelona, a la ronda litoral, les aturades habituals de Bac de Rodamoll de la Fusta, sentit cap a Llobregat, i a la ronda de dalt, volum de circulació, nus de la Trinitat Vall d'Hebron, direcció cap a Llobregat. Fins aquí el més destacable.
Gràcies, Cèlia. Sapiguem ara com funcionen en aquest matí els transports públics de l'àrea de Barcelona. Transmet Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, un dia més. Es manté el servei alternatiu d'autobusos entre l'Hospitalet, Avinguda Carrilet i Europa Fira. És la línia Llobregat-Anoia de ferrocarrils de la Generalitat. Al marge d'aquesta operativa especial, normalitat a la resta de línies de ferrocarrils de la Generalitat i a les línies de Renfe, Rodalies, metro, autobusos i tramvies, si ho indiquen els operadors de transport públic de l'àrea metropolitana. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Rosa Avis. I el que hauria de ser la setmana dels barbuts, la més freda de l'any, sembla que tindrem un estiuet de Sant Martí. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
dia.
Què n'hem de dir de la previsió del temps per les pròximes hores?
Doncs n'has fet el resum. De fet, ho podríem deixar aquí perquè no hi ha massa coses a explicar del pronòstic per aquest cap de setmana. De moment ens ha creuat un front càlid aquestes últimes hores, sobretot menys extens del que en un principi esperàvem al Pirineu. Això es pot veure pel cantó positiu, perquè no ha acabat plovent, per exemple, a les pistes d'esquí, però, en canvi, no ha acabat plovent en el vessant mediterrani, que això hagués anat també bé, i, en canvi, el vessant atlàntic arties 27 litres per metre quadrat. I ha fet molt vent aquesta nit a les Terres del Sud. 105 km per hora de cop màxim a l'Hospitalet de l'Infant, 79 a la Sénia, 75 a Valls. I ara mateix, déu-n'hi-do els termòmetres, 17 graus a Tortosa, aquesta hora del matí, aquestes primeres hores del dia. Això sí, freguen el zero en algunes valls pirinenques. El pronòstic està encapçalat avui pels núvols prims, que van a menys. Aquest vespre haurà escampat, el vent va a menys, les temperatures van a més, pugen clarament avui, ja tindrem algun valor fregant els 20 graus en algunes zones, i el cap de setmana, anticicló, això vol dir boires matinals en alguns indrets de l'interior, diumenge podrien ser més persistents, aquí faria fred, però allà on no hi hagi boira, demà i demà passat, molt de sol, i sobretot aquesta pujada de temperatures que pot portar el cap de setmana, especialment diumenge, que seria el dia més càlid dels dos, doncs a valors màxims de 18 a 23 graus i algunes valls pirinenques que assoliran el valor dels 20 graus.
Doncs vinga, manigueta curta en alguns llocs i a prendre el sol aquest cap de setmana. Gràcies, Francesc, i bon dia.
Bon dia.
Bon dia. En el sorteig del cupó diari que es va fer ahir, el número premiat va ser el
94.363-94363.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor de l'11 molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia i recorda, amb el cupó, la il·lusió es fa realitat.
Si ets una persona cega o tens una discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, ara pots votar en plena autonomia en les eleccions generals i al Parlament d'Andalusia del 9 de març mitjançant un procediment nou. Si el vols fer servir, ho hauràs de comunicar al telèfon gratuït 900 150 000 del Ministeri de l'Interior, entre el 15 de gener i l'11 de febrer. El dia de la votació hauràs de recollir la documentació a la teva mesa electoral presentant el DNI. Aquesta documentació inclourà la informació necessària en Braille. Tota la informació la trobaràs al 900 150 000 i a mir.es. Ja pots exercir el teu dret de vot amb autonomia i sense obstacles. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
A Hipercor t'endús un paquet de 32 rotlles més 8 de gratis. O doble de 8 rotlles més 6 de gratis de paper higiènic Renova per només 7,49 euros.
Tengo ganas de vivir.
Perquè m'estalvien fins i tot problemes. Hipercor. Hiper millor.
Catalunya Ràdio. Som a 7 minuts de les 7 en punt del matí, coincidint amb la festa dels musulmans xiïtes de l'Aixurà. L'Iraq i el Pakistan han viscut dos atemptats contra aquesta comunitat. A l'Iraq, la ciutat de Bakuba, era escenari d'un atac contra una mesquita xiïta on hi han mort 8 persones. I a Peshawar, al Pakistan, un altre atac contra una mesquita xiïta va fer ahir 8 morts més. Aquesta festa la celebra la comunitat xiïta, arrelada bàsicament a l'Iran, a l'Iraq i al Pakistan. Malauradament és motiu sempre de comentaris com el que acabem de fer, però a casa nostra també hi ha una comunitat xiïta que celebra aquesta festa. Avui estem en disposició de parlar amb l'Ali Abbas, que és membre de la comunitat xiïta de Catalunya. Senyor Abbas, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ali Abbas és un català convertit a l'islam.
Sí.
La comunitat xiïta a Catalunya és molt nombrosa?
Bueno, no, en relació a la comunitat sunnita, la comunitat majoritària, no.
Uh-huh.
No sé, unes 500 persones. O sigui.
La majoria dels quals, suposem, a la ciutat de Barcelona. Viuen a la ciutat de Barcelona.
En aquests moments sí, però com que la majoria de musulmans xiïtes provenen de la migració, amb la mesura que els emigrants es van distribuint pel territori, cada vegada ens anem extenent més fora de Barcelona. Tenim gent a Banyoles, a Girona, a Amposta.
Què és l'Aixurà? Què celebra? Què commemora aquesta festa?
Aviam, aquesta festa commemora el martiri de l'imam Hussein, que era el net del profeta, com a conseqüència d'un enfrontament militar que hi va haver entre ell com a representant de la família del profeta i el califa que hi havia en aquell moment, que no seguia les normes de l'islam, i se li va demanar per part del califa que es donés la submissió al seu poder polític i religiós.
I vostès com la celebren aquí, aquesta festa?
Aquí se celebra igual que tot arreu. Se surt al carrer en processó o es fa en un lloc públic, i bueno, com a mesura, com a manifestació del dolor pel martiri de l'imam Hussein, doncs es fa aquest ritual que coneix tothom d'anar-se donant cops al pit.
I segurament en alguns casos fins i tot cops que no només es fan amb la mà, sinó que es fan amb objectes que poden provocar ferides.
Això ja depèn de les tradicions de cada país. No és una tradició de tot el xiisme, i això depèn, hi ha zones del Líban, hi ha zones d'Iran, hi ha zones d'Iraq, i en canvi hi ha altres zones que no es fa, i inclús hi ha puestos que els mateixos xiites s'ho han prohibit, el fet d'utilitzar objectes.
Ho dic perquè això ha estat una de les causes que segurament han provocat més polèmica a casa nostra. De fet, sí, vostès han estat portades d'alguns diaris, no només pel fet que, doncs això, que aquesta imitació del martiri es fa amb autolesió, sinó que fins i tot perquè hi porten menors en aquesta processó que vostè ara comentava.
Bueno, aviam, això dels menors... És tradició que celebri la processó aquesta amb tots els membres de la comunitat, siguin homes, dones i nens. Des de fa 2 anys ja vam arribar a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona de que els nens no sortissin a la processó.
L'any passat n'hi va haver per això?
No, l'any passat, jo que sàpiga, a la processó sí que hi va haver, però que es donguessin cops no.
No, però hi havia nens a la processó.
Això a la processó del nen, sí.
Doncs li agraïm moltíssim a l'Elia Bas que avui ens hagi volgut explicar tot plegat. Li desitgem, evidentment, una feliç festa de l'Aixurà.
Molt bé, moltes gràcies.
I crec que converses com aquestes també ens aclareixen moltes coses. Molt
vale,
bon dia.
Molt bé. Vale, adéu-siau, bon dia.
Arribarem a les 7 parlant d'esports. Jaume Boix, bon dia.
Bon dia, Rita.
A l'Open d'Austràlia de tennis, pendents encara d'un partit que no sé si se li ha complicat encara més aquesta mitja hora al Rafa Nadal, però el primer set ha estat una miqueta duret.
Sí, el primer set ha estat dur, però Nadal ja domina la situació. Juga contra el francès Gilles Simon, guanya Nadal 1-7-0, s'ha imposat 7-5 al primer set, un partit en el que ha hagut de remuntar una diferència de 4 jocs a 1 que ha tingut el francès. Gilles Simon ha arribat a disposar fins i tot de 6 punts de set, però finalment Nadal, a la tercera pilota de set que ha tingut amb 6-5 a favor seu, ha acabat guanyant aquest primer parcial. Ara Nadal està servint per 3-0 al segon, per tant,
part de l'èpica del jugador també aquesta.
Correcte,
eh?
Nadal ja ha capgirat la situació, ja domina la pista i també el marcador. Per tant, tot sembla indicar que no hi haurà sorpresa.
Vinga, va.
Ja s'han classificat per 8ens els russos Davidenko i Yuzhny i també el francès Tsonga, que s'ha imposat a Guillermo García López en 3 sets. El torneig femení ja són a 8ens de final, Justine Henin, la vigent campiona, Jelena Jankovic i Serena Williams.
La setmana passada tancàvem el que s'anomena primera volta de la Lliga. Aquest cap de setmana també tensió, cap de setmana intens, perquè comença aquesta segona ronda, no?
I comença amb els partits que han de jugar el Barça i l'Espanyol. El Barça rep diumenge el Racing de Santander al Camp Nou. L'equip recupera Leo Messi per aquest partit i probablement també el porter José Manuel Pinto ja s'asseurà a la banqueta com a suplent. Pinto el presenten avui, arriba amb un contracte de 6 mesos i opció de compra per part del Barça. És un jugador procedent del Celta. L'Espanyol jugarà a Valladolid diumenge. El club està pendent avui de la decisió del comitè de competició sobre les al·legacions presentades per l'expulsió de Luis García dimecres al partit de Copa contra l'Atlètic. Avui també es firma l'ampliació de contracte fins a l'any 2012 del defensa Moisés Hurtado, que encara no ha paït l'eliminació de Copa.
Yo creo que el equipo estuvo bien, hizo un gran esfuerzo y bueno, ellos pues a base de las ayudas arbitrales, de trampas y de un poco de fortuna y tal, pues consiguieron eliminarnos, pero bueno, el equipo está en una buena línea y bueno, ahora solo queda centrarse en la liga.
El plat fort d'aquesta primera jornada de la segona volta de la Lliga serà el partit que jugaran diumenge l'Atlètic de Madrid i el Madrid, líder ara, amb 7 punts de marge sobre el Barça.
Escolta'm, i què va passar amb el Barça-Madrid de bàsquet?
Doncs hi va haver polèmica. Va guanyar de 3 punts el Madrid, 82-79. en un partit de la fase d'accés al top 16 de l'Eurolliga. El partit el va matar una falta de Pepe Sánchez quan faltaven 22 segons per al final. Amb 78-76 al marcador, que els àrbitres van considerar que era antiesportiva i no ho era. Ara el Barça té difícil passar al top 16 com a cap de sèrie.
Doncs estarem pendents de tot això i de moltes altres coses al cap de setmana. També en l'agenda disfruteu les 48 hores que arriben d'ara endavant dissabte i diumenge. Jaume Boix, també per tu, que t'ho passis el cap de setmana.
Igualment, gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a les 6 en punt. Hem estat l'Eva Godàs, el Carlos Baraiber, el Josep Almirall, de Marta Sánchez, en Jaume Brufau i en Jaume Boix, l'Eloi Barrera i l'Oriol Fidalgo, i qui us ha parlat en nom de tots ells, Rita Marzola.